migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns anys, a la Rambla de Barcelona, hi havia una camiseria on venien camises i altres coses, que es deia Xancó. Era la camiseria Xancó de la Rambla de Barcelona. Portava 200 anys. 200 anys, que es diu aviat, 200 anys amb el negoci. Va tancar perquè no podia competir amb noves marques. És el què. És un dels molts comerços històrics, en aquest cas de la Rambla de Barcelona, que s'han vist obligats a tancar. Dic concretament de la Rambla, però això s'estén a tot Barcelona i s'estén a tots els comerços històrics d'arreu de Catalunya. O sigui que valgui com a exemple tot això que estic explicant, no? De fet, entre lloguers, entre baixada de comerç i de més, aquests comerços històrics ens van deixant o substituint per altres. Una camiseria pot tornar per acabar un cinema, jo què sé, venent electrodomèstics, per exemple, no? De fet, ja a l'abril de l'any passat, de la Generalitat de Catalunya va aprovar una reforma de la Llei de Patrimoni Cultural Català, una llei que datava del 1993, amb una sèrie de mesures que van ser pioneres a tot Espanya, no? I això deia que els establiments amb més de 100 anys a Catalunya ja estaven protegits com a béns materials. Les façanes, els interiors... Però què passa d'un dels béns principals? El negoci, és a dir, l'activitat econòmic. Clar, si no hi ha activitat, ja m'explicareu com va això. Parlarem de tot això i en parlarem de la pèrdua d'aquests edificis que són part de la història, part de la vida, de generació en generació. De com, de mica en mica, sigui per la manca d'activitat, sigui perquè el negoci no tira, sigui perquè la tecnologia substitueix, sigui perquè venen gent i el compra i fa un súper o un fa, jo què sé, un bar de tapes, van desapareixent, no? El que no sé si és aquesta llei acaba funcionant. La idea és que mantenir aquesta viva història a cop de llei no sé si acaba de funcionar. Em sembla que no. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. El temps, i explicar el temps fins i tot em fa mandra, perquè és que no hi ha res que explicar. Tenim sol aquesta tarda, sol a tot arreu, sol a tot arreu i sol a tot arreu. Si em dieu, bueno, igual per la costa sud algun núvol, sí. Plourà? No. Temperatures no seran tan bèsties com les d'aquest cap de setmana. En van una mica a la baixa, fins i tot localment poden baixar de forma moderada, però no penseu que passarem fred. Les nits seran fresquetes, possiblement més fresquetes, i fins aquí el què? Ara, tota aquesta que estic explicant s'estendrà pràcticament durant tota la setmana, ben bé fins entre divendres, eh? Tenim un anticicló hiperpotent enmig d'Europa, doncs que no deixa que entrin les pluges. A veure què passa, perquè això no té pinta de que, almenys durant tota aquesta setmana, canvi gaire la cosa. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa en general a les carreteres i autopistes del país. Destacar que encara hi ha problemes per obres de la Nacional 340 a l'Arboç. Hi ha un carril tallat i és a pas alternatiu. Hi ha aturades en tots els sentits de la circulació. També un vehicle variat a la C25 manté un carril tallat a l'alçada d'Arbúcies en sentit Girona. I pel que fa a l'àrea superior de Barcelona, a la Ronda Litoral veiem cues entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des de Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies. Bueno, pues... No va a parar de salud, porque no sé si te cuesta bajar de peso. ¿Te cuesta? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo no reacciona y no reacciona igual cuando se tiene 20 años o más de 50. Yo lo sé, tengo 55, así que te lo puedo decir, ¿eh? Y Enriqueta, que es especialista de Clinitec, nos aconseja cómo conseguir bajar de peso y volumen a cualquier edad. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, Cruz, muy buenos días. Pues sí. Porque mira, el plan 1, 2, 3 es apto para todos, ¿eh? Incluso si estás en la etapa de la menopausia, que nos sucede a nosotras, ¿no? El plan nos ayuda a perder peso, a bajar volumen, a combatir el cansancio. vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. ¿Mm? Es drenante, nos deshinchamos, bajamos volumen, eliminamos grasa y además la salud, nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y esa rodilla y esa espalda van a recuperar su movimiento sin dolor. Y sin efecto rebote vamos a conseguir perder ese peso de una forma sana y rápida.
Por eso, además, en Clinteca adjuntáis una evaluación según nuestro peso, edad y género, además con pautas muy sencillas a seguir y además viene gratis con el plan 1, 2, 3 y solo en 3 pasos. Mira, primer paso, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, eliminamos toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, cuidamos la flora, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más y casi 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas nos ayudan a atrapar la grasa, para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso. Y si quieres tu plan 1, 2, 3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1, 2, 3. Y Enriqueta, cuando dices que al mirarte al espejo no es una ilusión y te levantas con la tripa plana, es una realidad. Por eso, oye, ¿por qué no ponemos las 3 infusiones con el plan 1, 2, 3? La detox, la adrena y la lipo.
Son un complemento ideal, ¿eh? Sí. La detox que depura, la adrena que nos ayuda con la retención de líquidos y la lipo que nos ayuda a disolver grasa. Pero también vamos a poner de regalo el gel que lleva Rolón incorporado, destructor de grasa, alisador para esas zonas tan complicadas como pueden ser cadera, muslos, barriguita y los brazos. Gran promoción por ser oyente de COPE, que te viene con el plan 1, 2, 3 y marcando el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53, totalmente seguro, con registro sanitario, evidentemente, realizado a base de plantas, minerales y vitaminas, y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. 650-51-52-53, y oye, que además de fácil, es muy económico, gratis, las 3 infusiones y el gel adelgazante. Si es que, además, todo lo podemos hacer por teléfono, Enriqueta, llamando a ese
todo
número.
Todo por teléfono, no se tienen que desplazar. Además, lo enviamos al domicilio, lo entregamos personalmente por mensajería a Nafex y sin gastos de envío, ¿eh? Solamente hay que marcar el teléfono 650-51-52-53. ¿Resultados? Pues de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas.
Enriqueta, Patunets.
Adéu.
I de seguida parlem de comerços històrics condemnats i d'aquesta gentrificació de la ciutat de Barcelona, sobretot del centre. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia.
És un problema tot això, eh?
Pues sí, perquè establiments emblemàtics com Casa Beethoven, però també la Cava Universal o el Café de l'Òpera, per exemple, doncs semblen estranys, no?, dins del panorama comercial d'un emblemàtic, d'un carrer tan emblemàtic com és la Rambla.
O sombrereries, que hi ha encara alguna, eh?
Bueno, això potser més pels carrerons, ja
sí?
Més que per la...
Sí, això sí, això ja seria una altra història.
O la guanteria Alonso, que és gran.
Correcte, també.
És amiga nostra.
També. Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El sonido de la emoción. Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquests comerços, parlant de comerços històrics, no? En aquest cas, posem com a exemple l'eix de la Rambla, que clarament ha perdut pues, un percentatge importantíssim dels seus comerços històrics. El que passa és que això s'estén pràcticament tots els de Barcelona i ja de Catalunya, evidentment. O sigui, parlem de tot arreu. Per exemple, hi ha algun que encara sobreviu, com les que estàvem esmentant abans, el Quílez, Colmado Quílez, encara té... Un sí,
que ha reduït, efectivament, ha reduït dimensions. Abans era més gran, ara ha hagut de reduir.
Però com ho tenim, això?
Doncs el problema, sobretot si parlem de la Rambla, és que canvia el tipus de turisme i, evidentment, també canvia doncs, el tipus de botiga que hi ha. Es pot dir que el turisme low cost està condemnant l'oferta comercial de la Rambla. I ara què és el que proliferen? Què és el que veiem? Si baixes, la veritat, de Rambla cap al mar... Doncs el que veiem són botigues de souvenirs, on es venen samarretes d'equips de futbol, imants, clauers i altres objectes d'aquest tipus.
Flamenques, sombreros mexicanos...
Exacte, juntament amb botigues on es ven cannabis, que ara ja no s'amaguen. Abans sí que es quedaven als carrerons del Raval, ara no. Ara ja fins i tot els pots trobar a la Rambla. De fet, la Rambla avui dia té 38 botigues de souvenirs i n'hi ha una dotzena, una mica més, que en teoria venen roba, però també et pots trobar de tot una mica. I també doncs, tasses, imants, més del mateix. I recordes també les tradicionals o els tradicionals espais per als ocellaires?
Sí,
doncs,
això va desaparèixer ja, estava condemnadíssim. Eh?
Souvenirs o establiments que fan gofres o batuts.
I espera't que els quioscos famosos de la Rambla pengen d'un fil, també, eh?
Bueno, és que molts quioscos també s'estan...
Reinventant, eh?
I acaben en el mateix. Allà on abans hi havia diaris, ara què venen? Doncs, más de lo mismo, samarretes, I love Barcelona... i
souvenirs,
coses d'aquestes, efectivament.
Alguns tenen caixer, fins i tot.
Clar, el turisme del poder adquisitiu, què és el que fa? Visita la Rambla, sí, però baixa i puja. Baixa, bueno, si va cap al mar i després puja, o a l'inversa, no? Però és un turisme de pas, per dir-ho d'alguna forma, i prefereix quedar-se doncs, de plaça Catalunya cap amunt, ja sigui la Rambla de Catalunya o, sobretot, Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia.
Aquí ho hem comentat, no?, com es troba la Casa Batlló ja des de primera hora del matí, per exemple. A veure, què es pot fer? Doncs només prendre possessió del seu càrrec l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar que un dels seus projectes més immediats seria la reforma de la Rambla, que és precisament una de les reivindicacions que fan els veïns i comerciants de la zona. Es tracta d'ampliar sobretot les voreres i el que és el passeig central, i que hi hagi també més bancs i més arbres. Aquest és una de les reivindicacions dels veïns perquè pugui conviure millor doncs, els turistes amb els veïns, que és un dels problemes que arrossega la zona, a més del problema de la inseguretat.
Doncs mira, parlarem amb un d'aquests comerços històrics que precisament encara està obert contra natura, contra corrent, gràcies a estar a la Rambla, precisament. És la Casa Beethoven, que és una casa de partitures, i parlem amb el seu propietari, el Jaume Domcos, que el tenim al telèfon. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
He dit bé la data de fundació, sí. 1880?
Sí, aquest espai es dedica bàsicament a les partitures de música i a la música en general exactament des del 1880, sí.
Jaume, diuen... Bueno, tinc entès, quan parlen d'una definició de la Casa Beethoven, parlen de què és el refugi de les partitures. Com tenim de refugi de les partitures, què entenem per això?
Home, suposo que el món cada cop menys, cada cop hi ha menys botigues amb partitures, i sobretot aquests últims 10 o 20 anys, no?, que les noves tecnologies, evidentment, fan que el paper desaparegui, però com aquí portem tants anys de tradició, doncs s'ha anat acumulant un munt de partitures, i clar, doncs, hi ha partitures des d'un bolero fins a un tango i o Beethoven, evidentment. Per això suposo que és un refugi on hi pots trobar de tot.
En aquest cas, que parlem des de l'any 1880, el nom sempre ha estat el mateix, Casa Beethoven?
No, al principi de tot era Casa Guàrdia, i a partir de 1915 es va posar a casa Beethoven, evidentment amb molt d'encert, perquè Beethoven és música.
No, evidentment. No, i a més el lloc està perfecte, no està a dos passes del Liceu, penso.
Sí, en aquell moment, quan es va fundar, evidentment estava al Conservatori del Liceu, estava aquí, al Teatre del Liceu. Ara més o menys, està tot més repartit. No. Però era un lloc ideal per poder atendre els estudiants de música i els professorat.
No, no, i a més, a la Rambla, que suposo que el 1915, ara ja passa molta gent, però el 1915 passava absolutament tot, era l'epicentre social de la ciutat.
Exacte, sempre ha estat un punt fantàstic per la ciutat i per nosaltres, com a comerç especialment, no? Perquè és un lloc on passa tothom.
Quina seria la més antiga que podeu tenir aquí?
Bueno, clar, tenim partitures potser de 1850, però són partitures que s'han anat quedant, anat quedant perquè van ser temes exitosos, potser, en aquells temps, però que ara ja el seu valor és molt relatiu, perquè és més per antiguitat que per la música en si, no? Hem anat acumulant un munt de música.
Jaume, tu saps, i segurament és plenament conscient de la heroïcitat de tenir un negoci obert des de 1880, no?
Suposo que tota la gent que m'ha estat aquí a la botiga des d'aquella època, doncs, clar, s'han passat molts tràngols, no? Guerres, sobretot, els canvis tecnològics, perquè a finals del segle XIX hi havia moltes botigues de partitures, perquè si volies escoltar música l'havies de fer a casa, però ja apareixer ja al segle XX s'apareix la reproducció musical, doncs els canvis de partitures hem anat perdent força, i ara més encara, no? Ara són negocis a extingir, això és la realitat.
Jaume, i ara mateix, per exemple, clar, quin tipus de client teniu? Perquè amb això de la tecnologia i els canvis de consum, suposo que això ha anat variant, no?
Sí, evidentment, els anys 60, 70, 50, doncs els clients de casa eren més aviat locals, no? A poc a poc, doncs això s'ha anat girant. S'ha anat girant, ara potser estem, el 60% són turistes, diríem, gent que passa per la Rambla, però la gent de casa hem perdut bastanta gent, no? Bastants clients. Hem perdut clients perquè molta gent s'ha acostumat a demanar-ho, com és lògic, per les noves canals de distribució, aquests grans canals de distribució que t'ho porten a casa amb bon preu, i també per les fotocòpies, internet, que això és la realitat, no? I clar, ha canviat molt. Doncs jo quan vaig començar potser als anys 70, doncs, si hi havia el 60-70% de gent de casa i el 30% de fora, doncs ara s'ha invertit gairebé.
Ja.
Però tenim sort d'això.
Sort d'estar a la Rambla, potser, no? Que possiblement la gent de pas, és, sobretot turistes, passen molt per aquí.
Home, exactament. Ara, si no estéssim aquí, segurament ja seria complicat, més complicat de continuar. Sí que és veritat que si abans obries 8 hores, ara obres gairebé 11-12 hores, per ser una mica menys pel que feies abans, has de ser-hi, però la Rambla per nosaltres és un lloc que ens ajuda de manera fantàstica a tirar endavant.
Com esteu fent una resistència per no tancar, està clar, perquè m'estaves comentant tot això que m'estàs explicant, però hi ha relleu, ja amb això acabo, hi ha relleu generacional, ja dius, ostres, qui continua portant, hi ha interès per continuar amb el negoci?
Bueno, tenim una germana, tenim algun nebot que potser segurament anirà continuant, el que passa, el pitjor és que si tu veus que un negoci va perdent negoci, allò que es diu, si vas perdent diners, al final, per molta il·lusió, per molta estima que tinguis el tipus de negoci aquest, doncs clar, si no és negoci, plegues, no? La base és aquesta. Si el negoci és negoci, es continuarà. Si, malauradament, perquè els canvis socials canvien, no és negoci, doncs has de plegar. No estaràs aquí per no fer res, no?
Bé. Yeah. Doncs, senyor Jaume Doncos, de la Casa Beethoven, propietari de la Casa Beethoven, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per aquesta resistència que esteu tenint, eh?
Gràcies, no té massa mèrit. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tots.
Un plaer, gràcies. Per cert, la Casa Beethoven està a la Rambla 97, la Rambla 97 de Barcelona. Doncs així estan les coses, Jolanda. La tecnologia resulta que és la principal enemiga, no
sí,
la gentrificació.
En aquest cas, sí. A més, el que passa que, clar, està en un lloc on passa molta gent, molts turistes, i a més està al costat del Liceu, clar, està en un lloc ideal. En aquest sentit, no és el problema això, la degradació, per dir d'alguna manera, comercial de la Rambla, sinó, bueno, les noves tecnologies. En aquest cas són les noves tecnologies, en altres comerços centenaris és les grans plataformes de distribució.
En aquest cas, com bé comentaven abans, navega contracorrent. En aquest cas, gràcies a la Rambla, encara està oberta. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, uf. Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un
silenciar,
grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
Hola, que a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 2 d'octubre. És el primer dia laborable d'aquest mes d'octubre. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Hola, Carlos.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, comencem amb una bona notícia. En època de sequera hi havia una canonada a Badalona que desperdiciava cada dia milers i milers de litres d'aigua. Doncs avui sembla ser que s'hi han començat a posar solucions. L'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, ha anunciat la construcció d'una canalització d'uns 70 metres per aprofitar com a mínim entre el 90 i el 95 5% de l'aigua que es perd a la zona del Canyet, on, ha recordat, es malbaraten 180.000 litres diaris des de fa ni més ni menys que 18 anys. És una fuita en el recorregut que connecta la planta potabilitzadora del Ter amb el centre de distribució de la Trinitat. I els veïns que passejaven aquest diumenge a primera hora del matí per Molins de Rei han quedat o van quedar bocabadats en veure les conseqüències de l'última nit de festa major protagonitzada per greus aldarulls a diferents punts del municipi. Sorpresa davant d'uns fets que en aquesta localitat no està acostumada a suportar. El que ha passat aquest cap de setmana és ja un clàssic de tots els dissabtes nit en moltes ciutats catalanes i que té alarmada la major part de la societat, que contempla amb indignació com els apunyalaments, els aldarulls, els saquejos d'establiments o els enfrontaments entre joves són un fet que fins ara només ho podien veure per televisió la veïna França, però que ara s'estan extenent com una taca d'oli per molts punts de Catalunya. Tots segueixen un mateix patró, nois joves i violents que actuen amb total impotència de la policia, que assegura no poder fer res. Escoltarem les queixes dels Mossos d'Esquadra d'aquí uns instants. I si els Mossos es veuen poc cuidats des del Departament d'Interior, els policies nacionals de Catalunya encara estan, podríem dir que una mica pitjor, i és que els separatistes no afluixen en la seva campanya per fer-los fora. Ara hem vist com l'Ajuntament de Barcelona, governat pel PSC, els ha fet un lleig, jo diria que força gros. Ha col·locat unes rajoles contra ells a la comissaria de la Via Laietana. En aquestes rajoles al terra es poden llegir paraules com veritat, reparació, justícia o memòria, tot un cop baix de la corporació municipal. I també escoltarem d'aquí uns instants un senyor que es diu José Manuel López. És el pare d'una noia que es diu, la nena que es deia Kira, adolescent, que es va suïcidar l'any 2021 per un presumpte cas d'assetjament escolar en una escola concertada de Barcelona. I és que ara hem conegut que el Departament d'Educació s'ha mostrat disposat a revisar el cas que l'Audiència de Barcelona va arxivar al seu dia al tractar-se, deia, d'un cas de l'àrea de menors, tot i que considerava l'Audiència que l'assetjament podria haver-se produït. Doncs ara s'esclariran possiblement tots aquests fets amb aquesta investigació que ha decidit reobrir el Departament d'Educació.
Tant de bo. Carlos Lozada, moltes gràcies.
Vagi bé.
Cuida't.
Fins ara.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, companys? Bon migdia.
Doncs mira, Lamine Yamal ja el tenim lligat fins al 2026.
Amb 1.000 milions de clàusula. Aquest va, què vol dir?
1.000 milions, això.
Bueno, és una clàusula de rescissió obligatòria a la majoria de contractes dels futbolistes. Mira, i que dissuadeix doncs que algú vagi, encara que, oh, escolti, 1.000 milions...
Estava pensant que si ve algú i diu, miri, em quedo el Yamal Yamal, 1.000 milions, això soluciona els problemes del Barça...
Són 5 palanques, eh?
Els problemes econòmics fora, eh?
Doncs bé, la signatura del jove futbolista del Barça presideix l'actualitat en blaugrana el dia d'avui, en renovació tancada als mitjans de comunicació. Motiu, la minoria d'edat del jugador. Només té 16 anys i, per tant, com que no ha arribat als 18, l'acte és tancat als mitjans de comunicació. Un univers al blaugrana que ve de la victòria en Lliga davant del Sevilla i enfoca cap a la segona jornada de la Champions. Al camp del Porto no estarà Rafinha, recordem, lesionat. 20 jugadors conformen la llista on, òbviament, tampoc han entrat ni Pedri ni De Jong. Un Porto que tampoc està en les seves millors hores, perquè la Lliga de Portugal ve de perdre el clàssic. 1-0 al camp del Benfica amb gol d'Àngel Ángel Di María. En tot aquest univers blaugrana, un altre nom propi, Fermín, que reclama minuts en el mig del camp blaugrana. De Fermín, de Lamine Yamal, en parlarem avui a Esports Cope, mentre que continuem pendents de les noves proves que passarà Porto, el futbolista del Girona, víctima d'una brutal entrada del defensa del Madrid, Nacho, i que doncs va acabar amb la figura del extrem del conjunt gironí a l'hospital quan el partit en Girona-Real Madrid ja estava absolutament sentenciat. Pendents d'aquestes proves a Porto i pendents de la Lliga de Segona, on aquesta nit, a les 9, a Cornellà Prat tenim un espanyol Racing de Ferrol. Sap vostè qui és l'entrenador del Racing de Ferrol? Cristóbal Parralo, l'ex lateral dret del conjunt blanc i blau, que ha dit que tornar a Cornellà és com tornar a casa seva. En bàsquet, derrota del Barça, el primer clàssic de la Lliga ACB a la pista del Madrid. Madrid i Girona encapçalen ara mateix la classificació de la Lliga de Bàsquet. I què passa? Diumenge, Fontejau, Girona-Real Madrid. Es repeteix una mica la història de la Lliga de Futbol a la Lliga de Bàsquet. I en motor, del cap de setmana també, pòdium de Marc Márquez al Gran Premi del Japó, a casa d'Honda, el primer pòdium de la temporada, però sembla ser que el discurs del pilot de Cervera respecte al seu futur no varia i que deixarà l'escuderia Honda quan s'acabi aquest Mundial.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, fins demà.
Fins demà. Ja sabeu que tota aquesta informació d'esports a casa les podeu tornar a sentir ampliades i amb més temes a Esports Copé amb el Joan Ballori, que en passin 5 minuts de les 3 de la tarda. Us agrada la carn? Us agrada la carn? Anem a la Cabrera. La Cabrera Barcelona, possiblement, és la millor casa de carns que ara mateix tenim a Barcelona. La millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. És originari, precisament, aquesta franquícia de Buenos Aires, un assador més exitosos de Buenos Aires, La Cabrera, creat pel xef Gastón Ribeira. La millor carn argentina, ja ho sabeu, al carrer Diputació 239, a Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya. Diputació 239 per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I de seguida parlem de l'especialitat de metge d'urgències, que fins ara ha estat una mica així, no es parla gaire, però és una especialitat demanada des de fa molts anys, l'especialitat mèdica d'urgències i emergències. En parlarem de tot això amb el Sindicat de Metges de Catalunya, amb el seu secretari general, el Xavier Lleonard, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, Kavala. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour. Porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6. Y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas.
Es va arrencar el projecte de reial decret del Ministeri de Sanitat pel qual es crea el títol de metge especialista en urgències i emergències. De fet, el Sindicat de Metges de Catalunya, el majoritari, ho considera positiu. De fet, és una reivindicació que feien des de fa temps, però ha presentat un parell d'al·legacions. Parlem de les impressions sobre bé, una especialitat que la primera pregunta que es podrien fer als que algun cop hem visitat urgències és com és que no s'ha fet abans. Tenim al telèfon el secretari general de Metges de Catalunya, el senyor Xavier Lleonard. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estàs?
Doncs encantat de parlar amb tu, Xavier, un altre cop. Intentarà per parlar d'aquest reial decret, no? D'aquest títol d'especialista en urgències i emergències. D'entrada sona bé, no? D'entrada sembla positiu.
Nosaltres pensem que aquesta regulació és una regulació llargament demandada pels professionals del sector, llargament demandada per tota la professió mèdica, perquè era una situació absolutament grisa, és a dir, un poc mal definida, que deixava una mica a tots aquests professionals amb un cert grau d'indefensió i amb una situació en la qual ens estem movent després de tot el que ha passat en els darrers anys, crec que és just reconèixer aquest esforç i sobretot regular una cosa que estava sense regular i, per tant, en precari.
Llavors, què canvia? Com seria la formació d'un metge o metgessa especialista en urgències i emergències?
Doncs, diguem-ho al revés. De qui es nodreix en l'actualitat els serveis d'urgències i emergències? Doncs majoritàriament, estem parlant d'emergències mèdiques, es nodreix bàsicament de metges especialistes en medicina familiar i de metges especialistes en medicina interna, bàsicament. Mm-hmm. I això fa, primer, que les necessitats formatives d'aquestes especialitats hagin de ser superiors perquè han de nodrir aquest espai, i, per altra banda, el que fa és en certa manera, no es reconeix a l'àmbit específic d'actuació d'urgències com un àmbit en el qual cal una formació ben diferenciada, sinó que el que estem fent és metges formats en altres especialitats que, en certa manera, adaptin la seva praxis, la seva pràctica mèdica amb un entorn que no és pel qual han estat formats. Ara tindran una formació específica que reconeixerà totes les especificitats que té el col·lectiu que ha de prestar aquest servei.
D'acord. De fet, el Sindicat Metges de Catalunya ha presentat dues al·legacions a aquest decret. Quines són les al·legacions i per què?
Doncs són molt simples. Hi ha dues al·legacions. La primera és perquè, i això és una peculiaritat del sistema català, les urgències no només són les urgències de sistema d'emergències mèdiques o les urgències hospitalàries, sinó que són les urgències... també tenim urgències d'atenció primària, els QAPs, els punts d'atenció continuada, són serveis d'urgències en tota la seva extensió, que es nodreixen de personal que específicament fa aquesta feina. I, per tant, en el decret actual, aquests punts d'atenció continuada, aquests QAPs, no compten com un àmbit en el qual exerceixi un metge d'urgències. I, per tant, creiem que és un oblit que cal reparar. Un oblit segurament motivat pel fet de que a la resta d'Espanya aquest sistema no funciona exactament igual. I l'altra al·legació, bàsicament, es deu a que entenem que aquesta creació de l'especialitat de medicina d'urgències ha de regularitzar i ha d'endreçar un entorn que estava en precari i no regulat, però també hem de entendre que aquest decret ha d'aconseguir no desestabilitzar el sistema que ara tenim. I és un sistema en el qual també hi ha un gruix no menor de metges que no tenen una especialitat fixada, però que fa molts anys que estan treballant en el sistema, molts anys que tenen una sèrie d'expertesa en urgències i emergències, i que aquest decret els ha de permetre adquirir aquesta especialitat si acrediten l'expertesa necessària. I el decret, a hores d'ara, no ho contempla. I, per tant, l'al·legació ha estat en que aquestes persones que poden acreditar un temps de servei prestats puguin, per una via que, evidentment, han de validar els seus coneixements, doncs puguin assolir també aquesta especialitat.
Bé, i la darrera pregunta que et faré, Xavier, ja és una qüestió més genèrica. No? Fa uns mesos estàvem parlant d'una situació delicada, parlant de vagues d'educació, parlant de vagues de sanitat, que són molt poc habituals, en vagues de metges. Com està la situació ara? Quin sospir acabes de fer, Xavier? Quin sospir?
Diguem que segueix sent insatisfactòria. Estem invertint molts esforços en mirar de millorar-la. Hi ha un nivell d'interrogació bo, però que no cristal·litza en mesures concretes. I això, més d'hora que tard, si no es reverteix, acabarà fent esclatar un altre cop la conflictivitat. Però estem intentant apurar totes les vies no conflictives per mirar de tenir aquestes millores i que el govern, com a representació de la societat que reconeix aquest esforç, doncs pugui posar mitjans perquè la situació millori.
Doncs senyor Xavier Llenart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Un plaer, gràcies. Doncs ja ho veieu, hi ha les negociacions que sempre... He fet la pregunta igual una mica indiscreta en aquest cas perquè estan en plenes negociacions i aquestes coses, amb més discreció hi hagi, molt millor. De seguida rebem aquest estudi a l'Alfred López de Listo, que todo lo sabe, amb buenas nuevas i, a més, amb una gran pregunta. Sabeu per què la nevera... Per què el refrigerador se li diu nevera? Ara ho he dit bé. Per què el refrigerador se li diu nevera? Aquests canvis de noms. Ell, mira com riu, m'he equivocat. Doncs de seguida ell estarà aquí i ens ho explicarà, però abans, no sé si vols vendre el teu cotxe. Escolta això, perquè Record Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Ho saps. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo. Recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Així que visita recordmotor.com, omples el formulari i deixa que els nanos de Record facin tota la resta. Va, que de seguida parlem de curiositats aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tots els dilluns, acabarem sent una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic i autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, els llibres sobre curiositats fantàstiques i estupendes, el nostre amic Alfred López, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Alfred López, el listo que todo lo sabe. Oye, ya te felicité la semana pasada, pero vuelvo a hacerlo por ese número uno en Amazon, libros de categorías sobre divulgaciones, ¿no?
Sí, son los libros en historia y divulgación y en los libros también de diccionarios o enciclopedias. Y bueno, toda la colección está en diferentes categorías y van colapsando los primeros puestos, sí.
Eres realmente listo que todo lo sabe. Ya sabéis, toda la saga de colección de libros de su curiosidad es el listo que todo lo sabe. Vamos a repasar unas cuantas hoy, ¿te parece?
Vamos.
¿De dónde proviene, y esto no lo sabía, ahora me lo explicas bien, de dónde proviene la costumbre de regalar una manzana a los maestros? ¿Hay una costumbre de regalar una manzana
Hay una costumbre, ahora no, ya no se ve tanto. Se podrá encontrar mucho, se ve mucho en las películas, sobre todo estadounidenses, europeas, en algunas partes de Europa, en las que los alumnos se les regalaba. Pero en España se regaló mucho la manzana, sobre todo también a mediados del siglo XX se regalaba. Era una manera de llevarle, de gratificar al maestro.
Yo recuerdo que por Navidad, cuando yo era pequeño, sí que le llevamos algún regalito, no que sea un pote de Nescafé, un café.
Sí, nosotros ya somos una generación en la que no hemos entregado la manzana aquí en España, pero continúa haciéndose, ya te digo, en Estados Unidos, y de hecho hay el día de la manzana, oye, el día del maestro en Estados Unidos, ¿sí? Se representa con una manzana. Es representado con una manzana porque ya desde la antigüedad se representaba que al maestro se le daba una manzana. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació la tradición, existiendo varias conjeturas sobre el motivo de por qué se originó esta tradición. Un gran número de fuentes apunta que en la antigüedad se consideró que la manzana representaba la sabiduría y por lo que era una manera de devolver el favor de lo que se había aprendido en la escuela y era obsequiando al maestro con una pieza de esta fruta. De todos modos, muchas son las referencias a este acto en tiempos de la antigua Grecia y también en la Edad Media. Y eso sí, no se trataba de alumnos que eran niños, sino adultos que iban a aprender y a escuchar de los grandes sabios y filósofos que durante esas clases que tenían lugar en los prados, cogían una manzana porque solían realizarse bajo la sombra para estar más frescos, sobre todo en la Grecia, claro. Zona de mucho calor, y se ponían en la sombra de esos manzanos y cogían una manzana y se la entregaban al maestro en forma de gratitud, ¿no? Por lo que no al maestro, sino al filósofo.
Al filósofo al que tocara en este caso,
al
sí.
Al sabio, al filósofo sí. A quien habían ido a aprender. Cabe destacar que hay quien que señala que dicha hipótesis contradice la creencia popular que divulgó de que la manzana era el fruto prohibido, pero como ya expliqué en otra ocasión, fue un error de traducción cuando la Biblia, la Vulgata, pues que la palabra malum, que quería decir malo, pues se tradujo como manzana. Pero bueno, este es otro tema.
Harina de otro costal.
Sí, como explicamos la semana pasada.
La semana pasada.
Otros opinan que antiguamente los maestros pertenecían a uno de los colectivos peor remunerados y además de que muchos alumnos provenían de familias humildes, una de las formas de pagar al maestro los padres de los alumnos que no tenían dinero era llevándoles una manzana al maestro, que también era una manera de que tuviese un alimento. Pero no se lo llevaban, la manzana no se la llevaban todos los alumnos el mismo día, porque si no se les echaría a perder. Así que, pues si había en una clase había 30 alumnos, por decirte, si cada día un alumno llevaba una manzana al maestro, cada alumno pagaba al mes solo una manzana por ese pago al maestro, y el maestro durante un mes tenía una manzana cada día garantizada durante todo el año, cada mes.
¡Qué fantástico!
Era una manera, estamos hablando también de hace muchísimo tiempo, pero también es una de esas hipótesis porque hay constancia de que así se ha realizado. Y actualmente, aunque ya es algo en desuso, esta práctica todavía encontramos en algunos países, como te he comentado antes, como en Estados Unidos, el continente americano, donde sigue realizándose la costumbre de llevar una manzana maestro, y no se tiene nada claro de dónde nació la tradición. Algunos dicen que la antigua Grecia, otros dicen que en el centro o en el norte de Europa, pero bueno, eso de que se celebre el Día de la Manzana, y como te he dicho, la manzana es el símbolo del Día del Maestro en Estados Unidos o en algunos países de Hispanoamérica, así es.
Mira, pues esto, la verdad, es que no lo sabía ni me pilla, claro, de muy joven a mí, todo esto, básicamente.
Pero ahora que te he abierto, pam, te he dicho esto, sí. Y a los oyentes también, seguro que cualquier día de estos veis alguna serie, alguna película de un maestro hace unos años y tal, que pasa hace varias décadas, y en algún momento un alumno le entregará una manzana.
O tiene una manzana encima del escritorio.
Una manzana.
Que esto sí que lo he visto, y ahora mientras lo estabas explicando, me digo, es pues, verdad, entonces, por eso en algunas mesas de Estados Unidos...
Ese es el motivo.
Mira, pues ya lo sabemos. Vamos a hablar de los frigoríficos. Pero no solamente a un frigorífico se le llama frigorífico, sino que comúnmente lo llamamos nevera.
Sí.
Pero ¿por qué al frigorífico se le llama nevera?
Sí, de hecho el término nevera, en relación a este electrodoméstico que sirve para conservar, enfriar y mantener refrigerados los alimentos, es anterior a frigorífico o refrigerador. Primero se le llamó nevera y luego fue cuando ya se utilizó el término frigorífico o refrigerador. Y es que lo que hoy en día conocemos como ese aparato eléctrico que sirve para enfriar, encontramos que fue inventado durante la segunda o cuarto del siglo XIX, bautizado como refrigerador o refrigerator.
Pero
mucho antes de eso, de que se inventase el eléctrico, habían otras maneras y otros modos de mantener fríos los alimentos. ¿Y cuál era? Era a través de la nieve y no del hielo, porque entonces no existía las máquinas de fábrica de hacer hielo. La máquina de para hacer hielo no se fue inventada hasta 1834. ¿Cómo se mantenían fríos los alimentos? Pues gracias a los neveros. ¿Quiénes eran los neveros? Aquellos que se ocupaban de ir hasta arriba de la montaña, coger nieve, bajarla, y eso se guardaba en cajas que luego los alimentos se metían en unas despensas donde se mantenían frío. Y eso, los neveros hacían que traían la nieve y se convertía en ese cuarto o esa caja que se tenían donde se guardaban ciertos alimentos. Algunos se les echaba sal, que se mantenía con sal, que, por ejemplo, sí, que era una manera también de que perdurase, y otros que eran más perecederos se ponía ahí, en la nieve. Y con esa nieve que habían traído los neveros, se empezó a llamar esa caja o ese cuarto la nevera.
Alfred López, el autor de la saga de libros Ya está el listo que todo lo sabe, el libro sobre curiosidades. Gracias una vez más, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
I ja amb l'Alfred López marxem, però abans, no sé si tens algun problema de mobilitat o algun cop a la vida pots tenir un problema de mobilitat, perquè si parlem de mobilitat sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem topar-nos doncs amb una lesió o que un familiar es faci gran, no? Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Ja pots trucar per informar-te al 935-169-030 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco. I amb Elevadores Reco i l'Alfred López Enisto, que todo lo sabe, doncs només em queda recordar-vos que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, com a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.